Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui ens despertem amb 6 graus a Sant Pere Pescador, 5 graus a Caldes de Montbui i 8 a Aldover. A les últimes paraules també de Donald Trump hi hem d'afegir també sobre la durada de la guerra. A l'Orient Mitjà hem d'afegir-hi calma, perquè han calmat ja una mica els mercats i el preu del petroli. Les borses asiàtiques obren avui en verd i el preu del petroli ha passat dels 120 als 90 dòlars al barril, després que el president nord-americà digués que la guerra s'acabarà molt aviat.
And it's going to be ended soon.
Are you thinking this week it will be over?
No, but soon. I think so.
Okay, and with respect to...
Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership.
També és cert que Trump ha enviat després missatges contradictoris perquè ha avisat l'Iran que si bloqueja la sortida de petroliers per l'estret d'Hormuz, atacarà encara amb més força, diu, 20 vegades superior. Aquesta nit també han continuat els bombardejos a l'Iran a països del Golf com Bahrain i també als Emirats Àrabs o d'Israel contra Hezbollah, al Líban. Molts fronts oberts i contactes també diplomàtics constants. Per exemple, en les últimes hores, el president turc ha trucat al president iranià després d'interceptar un segon projectil. Anem en directe cap a Van, al Kurdistan turc. Núria Har, bon dia.
Bon dia, què tal?
Amb l'assistència tècnica del José Antonio Rodríguez, com arrenca avui el dia, Núria?
Doncs la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha respost a Trump que són ells i no els Estats Units els que decidiran quan acaba la guerra i que no permetran que literalment surti ni un litre d'oli mentre durin els bombardejos. Els atacs ja afecten tota la regió. Els Emirats aquest matí han interceptat míssils provinents de l'Iran. També Bahrain, on aquesta matinada ha mort un dels ferits en l'atac d'ahir contra una refineria de petroli. El president turc Recep Tayyip Erdogan ha tornat a avisar el règim iranià que abandoni l'estratègia d'estendre el conflicte a tota la regió.
L'Iran està prenent mesures provocadores que posen en perill la relació d'amistat amb Turquia.
Al Líban, els bombardejos d'Israel segueixen i ja han provocat centenars de morts i milers de desplaçats.
Gràcies, Núria. De seguida en tornem cap a, també a Teheran i en temps d'agora ens acompanyarà el periodista Tomàs Alcoverro per saber si realment estem a prop del final d'aquesta guerra. En funció d'això, els governs català i espanyol també preparen paquets d'ajuda a empreses i ciutadans. Avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la Generalitat té a punt 1.500 milions d'euros per si la cosa s'allarga. I també parlarem amb diferents sindicats de l'ensenyament per saber per què uns sí que han acceptat i d'altres no, la proposta del govern de pujar 3.000 euros als sous dels docents en els pròxims anys. Iolanda Segura, d'USTEC, Camil Ros, d'UGT.
És un acord absolutament insuficient. Haguéssim pogut aconseguir una millor proposta si haguéssim continuat mantenint la unitat sindical.
Alguns diuen que són argrunes. Tota aquella gent que demana el tot, la realitat és que la gent treballadora després es queda en el res.
I després també continuarem parlant de la campanya electoral per la presidència del Barça.
Sort que vam decidir de prescindir dels serveis del Xavi. I va venir un entrenador, que és el Hansi, que pràcticament amb els mateixos jugadors que tenia el Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
I repassarem també l'entrevista de Joan Laporta al Tot Costa, com sentíem, a Catalunya Ràdio, on va assegurar que els abonaments, quan estigui acabat l'estadi, continuaran amb els preus que hi ha ara. I també parlarem de la cursa electoral amb Àngel Pichi Alonso.
Quan el Barça ha anat bé, no ha tingut madriditis. I quan el Madrid té barcelonitis és que el Barça està bé.
Avui parlarem amb ell i un dels noms mítics del club, que s'ha mullat, per cert, per Joan Laporta. Vindrà al matí de Catalunya Ràdio a 11:15. I després...
Realment sents por i realment és algo que no és nou. O sigui, t'ha passat, ho has vist, li ha passat a les teves amigues i fa por perquè no saps fins on arribarà aquesta gent. Al final és el pa de cada dia.
Una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui va parlar del 8M, després que el moviment feminista hagi tornat a fer sortir milers de persones al carrer. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling. el nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb més infraccions detectades a l'abocador de Santa Quitària, a Vilanova del Vallès, ho destaca, ho explica el diari El Periódico, assegura que els agents rurals han detectat en aquest abocador residus no permesos. En teoria, aquí només pot haver-hi runa, però diu que s'hi ha trobat plàstics.
I a Brussel·les?
Avui, conferència anual d'inversors de Volkswagen. La marca té coll avall que no tindrà el repunt de beneficis que havia anticipat, tot i que ha engegat un programa de reestructuració. Recordem que Volkswagen és el fabricant d'automòbils més gran d'Europa, però tot i això està molt preocupat per la competència xinesa.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Investigadors de l'estat de Nou Mèxic han escorcollat a les últimes hores un ranxo que hi ha literalment al mig del desert que havia estat propietat de Jeffrey Epstein. Algunes de les víctimes del magnat pedòfil han assegurat que el tràfic sexual va ser en aquestes instal·lacions que estan molt aïllades d'altres nuclis urbans.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Les exportacions xineses de terres rares han augmentat un 23% els dos primers mesos d'aquest any en comparació amb un any enrere, així ho acaba de dir l'Administració General de Duanes del país.
Avui és dimarts, 10 de març, ens despertem amb 4 graus a Lleida, 5 a Llagostera i 9 graus a Gavà. Fa fresca, sobretot a les comarques de l'interior, fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Amb molts bancs de boira que s'han format al centre de Catalunya, fins i tot arriben al prelitoral. Restes de núvols que hi ha al sud de Catalunya. No descartem que arribin a deixar alguna goteta a l'extrem sud del país. A la resta, en general, la boira s'acabarà aixecant i durant el mig matí i migdia s'imposarà el sol amb capes de núvols prims a la tarda, però amb nuvolades que tornaran a créixer a moltes comarques de l'interior i podran deixar ruixats, fins i tot alguna calamarsada, sobretot Pirineu, Prepirineu i al voltant del prelitoral.
Avui a l'hora, a partir de 8:45, Sara González, Vicent Sánchez, Pere Rossinyol i Anna Grau, el dia en què entrevistarem també en aquest programa Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana. Serà a partir de 9:45. Abans, per això, ens actualitzarem. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I comencem pel que està passant a l'Iran. En plena escalada del preu del petroli, Donald Trump ha assegurat que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat perquè ja ha destruït bona part de la capacitat militar de Teheran.
Poc després que Trump fes aquestes declaracions en roda de premsa, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha respost que seran ells els que decidiran el final del conflicte i que no sortiran una gota de petroli de la regió fins que Israel i els Estats Units no aturin els atacs.
Washington, Oriol Serra.
Aquesta vegada el president nord-americà ha evitat concretar el nombre de setmanes que encara pot durar la guerra de l'Iran, però subratlla que els Estats Units i Israel l'estan guanyant i que s'acabarà aviat. El mateix va pel preu del petroli. Donald Trump ha vaticinat que baixarà a mesura que l'amenaça iraniana s'esvaeixi completament. Trump també ha insinuat una rebaixa de les sancions a països com Rússia amb l'objectiu de suavitzar la crisi energètica provocada per la guerra.
També estem aixecant certes sancions relacionades amb el petroli per reduir els preus. Tenim sancions contra alguns països que retirarem fins que s'acabi l'alça dels preus. Quan arribi el moment, la Marina dels Estats Units i els seus socis escortarem els petroliers per poder travessar l'estret d'Hormuz si és necessari.
D'altra banda, el president nord-americà assegura que si no hagués estat pels Estats Units, l'Iran ja hauria arrasat Israel amb una bomba nuclear. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Donald Trump i Vladimir Putin s'han trucat per primer cop des que va començar el conflicte a l'Iran.
El president rus s'ha mostrat conciliador, tot i el seu suport incondicional al nou líder iranià.
Moscou, Cristina Solies.
Tot i que Putin ha reafirmat a Teheran que continuaran sent socis fiables, tampoc vol fer enfadar Trump. Per això, segons el seu assessor, Yuri Ushakov, li ha fet propostes constructives per acabar la guerra a l'Orient Mitjà.
El president rus ha expressat una sèrie de consideracions destinades a una ràpida resolució política i diplomàtica del conflicte iranià.
No parlaven des de la detenció de Maduro, que també era un soci de Rússia. Ni ara ni aleshores Putin ha pujat el to contra Trump, conscient que és l'únic que pot forçar Zelensky a acceptar les seves condicions de pau a Ucraïna. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
Operació internacional per protegir el comerç al Golf Pèrsic.
L'anunciada des de així per al president francès, Emmanuel Macron, i poc després l'Iran li ha respost que la seguretat no està garantida mentre hi hagi guerra. Macron també ha visitat el portaavions Charles de Gaulle, que s'ha desplaçat a la zona i ha remarcat la voluntat d'ajudar els aliats.
França enviarà a la regió 8 fragates i 2 portahelicòpters, a més del portaavions Charles de Gaulle. És la iniciativa anunciada per Emmanuel Macron per intentar desbloquejar l'estret d'Hormuz.
Una missió purament defensiva, purament de suport,
que es prepara amb estats europeus i no europeus i que té com a objectiu permetre, tan aviat com sigui possible, quan acabi la fase més intensa del conflicte, l'escorta dels vaixells porta contenidors i petroliers i la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz.
L'Iran li ha contestat que navegar per Hormuz serà perillós mentre la guerra continuï. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el preu del petroli ha començat a baixar després que Trump donés la guerra per pràcticament acabada.
El barril de Brent, el de referència a Europa, va fregar ahir els $120, el nivell més alt en 4 anys. Ara, amb els mercats asiàtics ja en marxa, el preu se situa per sota dels $95 al barril. Una davallada que s'explica per les declaracions del mandatari de la Casa Blanca, però també per les garanties de seguretat de l'estret d'Hormuz i perquè el G7 s'ha compromès a fer el que calgui per estabilitzar els preus, fins i tot alliberar reserves de cru. Roland Lescure és el ministre francès de Finances.
Estem disposats a prendre totes les mesures necessàries i a recórrer a les reserves estratègiques si fes falta per estabilitzar els mercats.
En tot cas, els analistes adverteixen que la inestabilitat i la incertesa continuen sent molt elevades.
I la Unió Europea avisa del risc que hi hagi un xoc econòmic si els preus de l'energia es disparen, però descarta que hi pugui haver problemes de subministrament de petroli i de gas natural, com a mínim de manera immediata. Brussel·les, Bruno Fortea.
Amb les reserves d'emergència preparades per resistir durant mesos i després d'haver diversificat arreu del món els països on compra combustible, la Unió Europea està tranquil·la pel que fa a la disponibilitat de petroli i gas. El problema és que la guerra a l'Orient Mitjà empenya els preus de l'energia a l'alça. El comissari d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que si el conflicte s'acaba ara, els mercats europeus resistiran al sotrac, però si s'allarga, en sortiran malparats.
La interrupció del transport marítim a l'estret d'Hormuz i els atacs contra les infraestructures energètiques als països del Golf poden provocar un xoc estagflacionari considerable a l'economia global i europea.
L'estagflació passa quan l'economia s'estanca i els preus pugen. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot i que el barril de Brent ha baixat, encara no es nota quan omplim el dipòsit.
La benzina a Catalunya ja costa 15 cèntims més per litre. Abans dels atacs a l'Iran i al gasoil, 30 cèntims. Això afecta directament els professionals i les empreses de sectors com el transport o l'agricultura. La federació que aplega els transportistes catalans, la CETCAT, reclama ajudes directes per poder mantenir el preu que paguen per litre de combustible. I els pagesos lamenten que, en comparació amb els dies previs de la guerra, ara una jornada de feina amb tractor els costa 15 euros més. Això s'hi afegirà l'augment dels preus dels fertilitzants. Joan Carles Massot, del sindicat Joves Agricultors de Catalunya.
No sol carburant, sinó també els adobs nitrogenats, doncs automàticament tindran una pujada important i ara que comença la campanya, que s'ha d'utilitzar els adobats, doncs s'haurà de repercutir els costos.
El gas ha doblat el preu anterior al conflicte i la llum s'ha encarit un 15% en tan sols un dia i avui tindrà el preu més alt en un any.
La possibilitat que la inflació pugi és un risc real i pot acabar fent que el Banc Central Europeu decideixi a pujar els tipus d'interès, cosa que encarirà encara les quotes hipotecàries.
Això és el que advertia en una entrevista a Catalunya Ràdio Judit Penedès, professora d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tinc clar que en el moment en què les inflacions es disparin, el Banc Central Europeu el que farà serà, efectivament, pujar els tipus d'interès i això tindrà una repercussió directa en el cost de les hipoteques.
L'Euribor va marcar ahir la taxa diària més alta en gairebé un any. La pròxima reunió del BCE és dijous de la setmana que ve.
I atenció, perquè l'Associació de Consumidors Facua denuncia que les gasolineres estan aprofitant aquest context per inflar els preus.
És per això que demana el govern espanyol que limiti el preu dels carburants per evitar increments dels marges injustificats. Sentim Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Independientemente de que se apliquen o no bajadas de impuestos, nosotros creemos que hay que aplicar bajadas a los márgenes de quienes están inflándolos artificialmente porque quieren ganar más dinero aprovechándose de esta coyuntura.
En la mateixa línia s'ha pronunciat l'OCU, que recorda que les estacions van comprar el combustible a uns preus molt més baixos que els actuals i, per tant, no poden apujar els preus tan immediatament.
I el govern espanyol reserva la possibilitat de posar en marxa mesures per compensar els efectes de la guerra de l'Iran, en especial l'escalada del preu del petroli.
El Consell de Ministres no té previst aprovar avui cap ajuda, però des de la Moncloa asseguren que les tenen preparades per quan siguin necessàries.
Madrid, Dani Santeaja.
Tant el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, com la d'Hisenda, María Jesús Montero, demanen esperar perquè l'escenari és encara molt volàtil.
Vamos a tener paciencia en cuanto a ver la evolución para entrar en el momento que sea preciso y con la intensidad que sea necesaria.
Adoptaremos medidas que ya hemos ensayado.
en otras crisis energéticas y que, por tanto, las tenemos estudiadas y bastante vistas.
Absorbir la pujada dels preus de la benzina per als transportistes serà la prioritat d'un nou escut que repetirà mesures com les que van entrar en vigor amb la guerra d'Ucraïna. El PP, en canvi, ja demana rebaixes en l'IVA de l'energia i en l'IRPF. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El govern prepara 1.500 milions d'euros per si empitjoren les conseqüències econòmiques de la guerra de l'Orient Mitjà. Més detalls, Albert Prat.
Sí, són els mateixos diners que la Generalitat ja va reservar fa un any per frenar l'impacte dels aranzels de Donald Trump, però a l'hora de la veritat molt poques empreses van acabar demanant les ajudes. Ara el govern ha recuperat aquesta partida de pràcticament 1.500 milions d'euros per tenir-la a punt en qualsevol moment. Per ara no s'ha obert cap línia de subvencions, però l'executiu està analitzant amb lupa sobretot les conseqüències que pot tenir aquest conflicte a les butxaques de les famílies o a la indústria química, una de les que fa servir més energia. De fet, aquest matí el govern crearà un grup entre departaments per valorar les possibles ajudes. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
L'Educació firma un acord amb Comissions Obreres i la UGT que incrementa un 30% el complement salarial autonòmic dels docents i rebaixa també progressivament les ràtios a les aules.
L'acord, però, no ha aconseguit els suports dels sindicats majoritaris, la USTEC i professors de secundària, i això significa que es mantenen les vagues que han convocat durant tota la setmana que ve.
Maria Costa.
L'acord suposa que els docents cobrin d'aquí a 4 anys uns 200 euros bruts més al mes. També rebran 50 euros per cada nit que passin fora de colònies. El president Salvador Illa diu que és un acord ambiciós, obert a més suports.
És un acord integral. Baixem les ràtios, millorem la retribució i condicions laborals dels docents, més recursos per a l'escola inclusiva. És un acord obert a tothom. Tot aquell que hi cregui s'hi pot sumar en qualsevol moment.
Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, d'UGT, demanen avançar i retreuen els sindicats amb més representació que no hagin firmat.
Això és un salt qualitatiu, però hem de continuar aprofundint en les millores del sistema.
Alguns diuen que són argrunes. Jo crec que és un acord bo. Tota aquella gent que demana el tot i es queda en el tot, la realitat és que la gent treballadora després es queda en el res.
Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el PSC admet que la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat, com reclama Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos del govern, requereix unes formes, unes metodologies i uns terminis que en aquests moments no són possibles.
La número 2 dels socialistes, Lluïsa Moret, assegura que el govern de Pedro Sánchez ja ha dit el que havia de dir sobre el compromís que reclama Esquerra perquè Catalunya acabi recaptant tot l'IRPF i es remet a les garanties que van rebre els republicans a la Comissió Bilateral del juliol del 2025.
El govern d'Espanya ja ha dit tot el que havia de dir, no? Des de la perspectiva el que va fer en el seu moment, doncs, proporcionar uns acords amb una bilateral entre governs, i ara el que esperem és, doncs, que acabi tramitant-se. L'IRPF no és una cosa màgica d'un dia per l'altre.
Moret afirma que si la recaptació de l'IRPF fos impossible, Salvador Illa no s'hi hauria compromès, però que requereix tot un recorregut legislatiu que no és a curt termini. La dirigent socialista descarta que no aprovar els pressupostos del 2026 desemboquin eleccions anticipades.
I plat fort, el judici contra la família Pujol.
Avui estan citats a declarar els directius de la banca andorrana que hauran d'aclarir l'origen de la fortuna de la família i si l'anomenada policia patriòtica del govern de Rajoy els va coaccionar a canvi que oferissin dades bancàries dels Pujol, que van ser proves clau per imputar-los.
La pot andorrana entra en escena, sessió clau avui amb el testimoni, entre d'altres, dels exresponsables de la BPA i d'Enbanc. La fiscalia els preguntarà si van ajudar a blanquejar les suposades comissions il·legals de la família, però les defenses indagaran per la via de l'extorsió per aclarir si els banquers van cedir a la pressió de l'anomenada policia patriòtica i van filtrar informació dels Pujol. L'exdirector de la BPA, Joan Pau Miquel, sempre ho ha negat.
Me amenazaron, pero de nosotros no salió la información de la familia Pujol, y lo he dicho por activa y por pasiva.
Entre avui i demà s'interrogarà una desena de banquers andorrans, però abans encara han de declarar dos policies més que van dirigir la investigació. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la justícia ordena a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso activar els tràmits per crear el registre de metges que suposen a fer avortaments a la Comunitat de Madrid, tal com estableix la llei.
El govern autonòmic anuncia que hi recorrerà, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que és una victòria per garantir el dret a l'avortament públic a Madrid.
Le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades. El registro no es ninguna lista negra, es una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por ley que pueda ejercerse de verdad.
Els VTCs com Uber i Cabify rebutgen la proposta d'Elite Taxi i demanen que s'aturi al Parlament la nova llei del taxi que es començarà a tramitar demà.
L'associació Elite Taxi proposa que a la tramitació parlamentària la llei contempli que les VTCs puguin triar entre una autorització de 8 anys per exercir el taxi o bé una de vehicle amb reserva prèvia de 2 hores i un servei mínim d'una hora. Però un auto, la patronal dels vehicles de lloguer amb conductor, ho rebutja i acusa Elite Taxi de voler salvar una llei que consideren il·legal i evitar-ne la judicialització. José Berzal és president d'un auto.
Este anuncio es un intento desesperado de salvar una ley que es manifiestamente ilegal. Seguiremos trabajando con los partidos políticos catalanes para evitar la desaparición del sector de la VTC en Cataluña.
Un informe de la Universitat de Barcelona sobre l'actual proposició de la llei del taxi conclou que contravé el dret europeu.
I els embassaments de les conques internes de Catalunya se situen ara de mitjana per sobre del 98% de la seva capacitat.
L'Agència Catalana de l'Aigua n'ha de continuar desembassant 7 de manera preventiva per mantenir-hi la capacitat de retenció d'aigua en cas de pluja forta o pel desgel. Ho explica Xavier Sánchez Vila, catedràtic d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'UPC.
Ara ho tenim tot ple d'aigua. Terreny, els embassaments, la neu. Llavors, la gestió actual és dir, val, anem abocant aigua cap al mar, començar a buidar l'embassament que està al cent, anar rebaixant, anar rebaixant, de manera que quan vingui la pluja o el desgel torni a pujar i es torni a quedar doncs, el més a prop del 100% possible.
Ara mateix hi ha dos embassaments que encara estan per sobre de la seva capacitat. Són el de la Llosa del Cavall, el Cardener, i el de Susqueda, el Ter, que superen el 101%.
I dilluns que ve han de començar les obres dels túnels ferroviaris del Garraf, que durant 3 mesos obligaran a circular per via única entre les estacions de Sitges i Garraf.
El pla alternatiu definitiu, que recull les aportacions d'entitats locals i plataformes en defensa del tren, preveu menys circulació de trens i més autobusos. A la línia R2 Sud s'ajustaran les freqüències de pas al servei de Rodalies i s'establiran busos pels usuaris dels regionals entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders. També es reforçaran els autobusos interurbans operatius en tota la zona afectada.
I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
La pel·lícula Late Fame amb William Dafoe i Greta Lee, produïda per Martin Scorsese, inaugura avui el Festival de Cinema Indie Nord-Americà de Barcelona. L'Americana Film Fest serà aquí, a la capital catalana, la seva estrena estatal, després de passar per la Mostra de Venècia. El festival s'allargarà fins al cap de setmana.
La segona.
Live Nation, propietària del portal de vendes Ticketmaster, ha arribat a un acord amb el Departament de Justícia dels Estats Units per tancar la demanda antimonopoli que li va interposar el govern l'any passat. A la demanda s'acusava Live Nation de pràctiques anticompetitives i l'acord preveu ara que altres proveïdors puguin vendre entrades o que els artistes recorrin a altres promotors durant la gira dels seus concerts.
I la tercera?
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Has d'ensenyar-me que el món es para i ara parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
I avui els Tiets actuen a Liverpool, ho faran a la mítica sala de Cavern. Els de Mataró ja havien fet concerts en diverses ciutats europees com Brussel·les, Dublín, Londres, Copenhagen, Estocolm, Basilea o Hamburg.
Estic millor que fa 3 setmanes i sé que estaré millor demà. Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs.
I pel que fa als esports, Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el cue de la Lliga i el seu camp, l'Espanyol aconsegueix guanyar. Empat a 1 a l'Oviedo, que es manté 7è a 3 punts de les posicions europees.
Sí, el primer gol de l'Oviedo matiner al minut 8 i abans del descans Quique García va empatar. L'Espanyol ho va intentar fins a 28 rematades i ara ja són 10 els partits consecutius sense guanyar. El tècnic Manolo González mira de ser optimista.
Analitza els partits i hem estat malament alguns partits, eh? Hi ha partits que no, hi ha partits que l'equip no ha fet un partit per perdre'l i l'ha perdut, per dir algú. O com avui, o el dia de l'Elx, no l'ha guanyat, mereixent guanyar. No pots fer una altra cosa que seguir. És que al final, el dia que potser menys t'esperes, guanyes, i el dia que potser menys t'ho mereixes.
I avui tenim Champions. El Barça juga al camp del Newcastle a l'anada de vuitens de final.
Gavi ha viatjat, encara no té l'alta mèdica. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, confia que tenen la lliçó apresa de l'anada de Copa amb l'Atlètic.
El Newcastle jugarà un partit intens. Ens pressionaran home a home. Quan tinguin la pilota faran transicions ràpides perquè tenen jugadors molt ràpids a nivell ofensiu. Hem de defensar bé, ser valents en defensa. Ho sabem de l'eliminatòria contra l'Atlètic. Com n'és d'important el primer partit?
Newcastle-Barça a les 9 del vespre i amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio des d'una hora abans.
I la campanya per les eleccions al Barça s'escalfa i el candidat a la reelecció, Joan Laporta, diu al tot costa que l'extècnic Xavi Hernández es deixa utilitzar per l'altre candidat, Víctor Font.
Xavi acusava Laporta d'impedir el retorn de Leo Messi el 2023 i Laporta respon.
Em sap molt greu que es deixi utilitzar, i sobretot el que em sap greu és que és evident també que està utilitzat pel Víctor Font, que una vegada més el que fa és intentar dividir el barcelonisme.
Un Laporta que també assegura que el preu dels abonaments dels socis per l'estadi no s'apujarà.
Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, farem una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Parlarem del 8M. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui el meu missatge motivacional va pels guapos i les guapes d'Instagram. Els que teniu cossos esculturals i gaudiu de pells perfectes i cares perfectament harmòniques i proporcionades i amb tota la raó del món, voleu compartir-ho. Per què no ho feu, honestament? M'explico. Jo, que sóc un gran amant de la bellesa, sóc seguidor d'uns quants perfils de guapes i guapos i sovint em trobo amb la següent situació a Instagram. Un reguitzell de fotos sexis clarament enfocades a l'exhibició de la pròpia bellesa, fotos que són pur erotisme, pura faradamenta, però acompanyades d'un aforisme pretesament profund. Per entendre'ns, la foto d'un cul perfecte o d'uns pectorals esculturals acompanyada d'una frase de l'estil «donaria tot el que sé per la meitat del que ignoro». Què està passant aquí? Què és aquesta por de cop de semblar superficial? A partir d'ara, si voleu acompanyar les vostres fotos sexis d'algun aforisme, feu servir aquest d'Oscar Wilde. La bellesa és superior a la genialitat perquè no necessita explicació. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am
unforgettable too. I avui més cançons sobre la successió a l'Iran.
El nou líder suprem serà el fill de l'Ayatollah Khamenei i és per això que avui repassem no ben bé successions, sinó cantants que han actuat amb els seus fills o amb les seves filles. És el cas de Natalie Cole i Nat King Cole, que van fer aquest duel, que evidentment era virtual, perquè Nat King Cole ja havia mort, però ho va petar en el seu moment. Cantant que ha actuat amb els seus fills és el cas de Chris Martin. Els seus dos fills, amb Gwyneth Paltrow, vaja, fill i filla, Apple i Moses, van aparèixer, breument, però van aparèixer fent algun coro en cançons del disc Music of the Spheres de Coldplay. Aquesta col·laboració sí que té més cara i ulls, eh? Crowded House, el líder de la banda, Neil Finn, ha actuat no amb un, sinó amb dos dels seus fills. Liam Finn, Elroy Finn, es van unir tots dos a la banda de Crowded House i encara fan gires internacionals amb el grup i, evidentment, amb el seu pare.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Davant l'escalada del preu del petroli, Donald Trump diu que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
Crec que aviat s'acabarà, molt aviat. Tot el que tenen s'haurà esfumat, inclòs el seu lideratge. De fet, tenen dos nivells de lideratge i els dos nivells de lideratge han desaparegut.
El president dels Estats Units també ha advertit, però, que castigarà el règim dels ayatolars 20 cops més fort si bloqueja el petroli i l'estret d'Hormuz.
Justament des de Xipre, Emmanuel Macron ha anunciat una operació internacional per protegir el comerç al Golf Pèrsic i ha fet també aquesta crítica velada a Donald Trump.
No crec que es puguin aconseguir canvis profunds de règims, de sistemes polítics, només mitjançant bombardejos.
Poc després, l'Iran li ha respost que la seguretat no està garantida mentre hi hagi guerra.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El govern prepara un paquet de 1.500 milions d'euros per si empitjora l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
I a Madrid, el Consell de Ministres avui no aprovarà cap mesura per compensar l'augment del petroli, però ho contempla si calgués Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
Veremos cuándo y cómo tenemos que entrar en cuanto a la intensidad y a las medidas concretas que pondremos sobre la mesa, sabiendo que ya tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania y que, por lo tanto, es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias.
Sobre el terreny, nova nit i matinada amb intercanvis d'atacs.
Israel ha bombardejat el sud i l'est del Líban. Per la seva banda, els Emirats Àrabs Units han informat que estan rebent atac de drons iranians.
I per posar en perspectiva tot el que està passant a l'Orient Mitjà i al Pròxim Orient, avui a l'Àgora parlarem amb Tomàs Alcoverro, que ha estat durant dècades corresponsal a la regió. Educació firma un acord amb Comissions Obreres i la UGT que incrementa un 30% el complement salarial autonòmic dels docents i rebaixa progressivament les ràtios a les aules.
Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària, els dos principals sindicats del sector, asseguren que l'acord no és suficient.
És un acord absolutament insuficient en la seva globalitat. Tenim la ferma convicció de que haguéssim pogut aconseguir una millor proposta si haguéssim continuat mantenint la unitat sindical.
És un acord que neix coix, per no dir mig mort, perquè no el signa la part majoritària de la representació social.
Mirarem d'aclarir-ho a l'Àgora amb els responsables d'UGT, Comissions Obreres i USTEC. I sessió clau també avui al judici contra la família Pujol.
Estan citats a declarar directius de la banca andorrana que hauran d'aclarir l'origen de la fortuna de la família. També si l'anomenada policia patriòtica els va coaccionar perquè els donessin dades bancàries dels Pujol.
I els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor d'una agressió sexual a Sant Joan de les Abadeses.
Un home de 43 anys que passarà demà a disposició judicial dimecres passat i va haver una altra violació en aquesta població ripollesa i el presumpte autor ja va ser detingut també.
I ja sabem també com serà el projecte d'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Inclou un passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el Palau Victòria Eugeni. El MNAC passarà dels 49.000 metres quadrats actuals a superar els 71.000. Les obres començaran d'aquí a 2 anys pel seu director, Pepe Serra.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
I repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb el que podria ser l'inici d'aquest final de la guerra a l'Iran.
Sí, diari ara, la crisi dels preus de l'energia amenaça l'economia global. El País, Trump dona per gairebé acabada la guerra davant l'escalada del cru. El periòdico El Petroli es dispara per sobre dels $100 i enfonsa les borses. També en relació amb el conflicte obert a l'Iran, El Mundo, l'alça del cru amenaça una sagnia econòmica prolongada i La Vanguardia, França liderarà una armada europea a l'estret d'Hormuz. Altres temes de portada, diari ara, acord salarial entre govern i docents sense el sindicat majoritari. La Vanguardia pacta per apujar el sou als professors 3.000 euros anuals. I el periòdico hi llegim que el MNAC, ara ho dèiem, s'acostarà a Barcelona i guanyarà 13.000 metres quadrats d'exposició. I a la premsa editada a Madrid, El País explica que la justícia obliga Ayuso a crear el registre d'objectors a l'avortament i El Mundo recull unes paraules d'Ursula von der Leyen, el seu cercle més pròxim, la presidenta de la Comissió Europea, sosté que té dos problemes al Consell, Sánchez i Orbán.
Avui a Rubí es desperten amb boira i amb 8 graus de temperatura, al migdia arribaran els 16, a Barruera, a l'Alta Ribagorça, tenen 2 graus sota 0, amb una màxima prevista de 10, tot plegat en un dia que comença amb boira i a moltes zones fondes de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, tenim aquesta boira que s'ha format a l'interior. També hi ha força núvols al sud de Catalunya. La tendència a tot arreu és que s'obrin clarianes. En general, a mig matí, migdia, tindrem més estones de sol, però encara hi ha inestabilitat. I, per tant, a la tarda creixeran nuvolades, amb algun ruixat, amb alguna tempesta o fins i tot calamarsada. Això passarà sobretot a les comarques de l'interior, en especial Pirineu, Prepirineu i al voltant del prelitoral.
I l'endemà que es presentés públicament el projecte d'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, com ara explicàvem, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Ahir vam conèixer els detalls de l'ampliació del Museu d'Art Nacional de Catalunya. El projecte, ordit pel despatx H Arquitectes, és una meravella i doblarà l'espai de zona expositiva del museu amb el pavelló Victòria Eugènia, molt més a prop del metro i de millor accessibilitat, el qual es connectarà a Montjuïc mitjançant un bulevard cobert que resseguirà els contorns de la muntanya. Finalment, mercès a tot això, l'any 2029 podrem gaudir d'un relat de l'art català des del romànic fins a la contemporaneïtat. I seria d'esperar que el seu magnífic director, Pepe Serra, en pugui comissar seria la col·lecció completa. Per fer-ho possible, també estaria bé que l'Estat, a banda de robar-nos les pintures, aboni els 15 milions d'euros que deu al MNAC per aportacions endarrerides i que es comprometi a un finançament més sostingut. Diuen que tenim un ministre i un secretari de Cultura catalans. Doncs, a banda de venir-se a fer la foto, si us plau, que es noti. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats marxant al mateix pas.
Hem de fer una reunió per revisar les cançons, eh?
Home, m'estim la cançó catalana i...
Pues la mar de bé, sí.
Home, és un clàssic de la música per nens, no?
Jo això és reggae per xics,
sí,
no?
Sempre que els hi porto, que porto a veure els reggae per xics, als nanos els hi encanta.
No els has portat mai.
Els meus nebots.
Els has portat mai a reggae per xics, sí.
És una cançó que es diu Napoleó i és que tal dia com avui, un 10 de març, però de l'any 2002, a França, es va subhastar la camisa considerada l'última que va utilitzar Napoleó Bonaparte al seu exili a l'illa de Santa Helena.
Neta o bruta? Encara estava
bruta,
suada?
Bruta, sí, sí, sí. No va sortir barata, se'n van pagar 63.000 euros. La peça històrica, que tenia taques originals, portava també la inicial N i formava part de les pertinences personals de l'emperador.
Soldats! I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
Home, ha passat pels matiners Rodrigo Cuevas, sí. Recordem que ahir vas... recordem primer què vas dir ahir quan vas saber que passaria pels matiners i la reacció que ha tingut Rodrigo Cuevas, t'envia un missatge i reflexiona sobre el seu poder de seducció.
Sí, 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 m'encanta. És l'únic home que jo tindria alguna cosa. És boníssim.
Alguna cosa a dir, estimat Rodrigo Cuevas?
Bueno, que no se haga ahora el... Que no se haga el frío, que a mí me dijo que se casaría conmigo más de una vez.
És veritat.
Este hombre.
S'està fent una mica el remolón?
Exacto, sí, sí, que s'entreve.
Tens aquesta capacitat de traure homes heterosexuals o no?
No és la primera ni serà la última.
Clar. Caramba, caramba, caramba.
És veritat, és veritat.
Sí, sí, noi, escolta'm.
Per casar-s'hi, per casar-s'hi.
I tant.
I a les xarxes què, Marta Viana?
Doncs mireu, s'ha fet viral un vídeo de centenars de persones acomiadant el fèretre de Willy Colón, el llegendari trombonista que va portar la salsa arreu del món i que va morir als 75 anys el passat mes de febrer. Es va fer una convocatòria pública perquè tots els trombonistes de Nova York portessin el seu instrument a la catedral de Sant Patrici i li fessin un homenatge. Les cançons que es va sentir va ser precisament La Murga, aquest que sentim ara, un dels seus grans èxits que va gravar el 1970 al costat d'Héctor Lavoe.
Llàstima que no haguéssim sabut abans perquè haguéssim pogut enviar el Maiol a tocar la trompeta.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Borja, treballador d'una oficina d'atenció a la ciutadania de Barcelona. És un dels serveis municipals que avui tornen a convocar una aturada parcial, des de les 12 a 2:15. El detonant és l'acord pel conveni laboral dels treballadors del consistori, que deixa fora d'algunes millores diversos serveis. El Borja insisteix que això repercuteix en l'atenció que s'ofereix als ciutadans i resumeix així les demandes.
Més gent per poder treballar, per poder complir els serveis que necessita la ciutadania, reclamar un horari coherent amb la resta de l'Ajuntament, defensar-ho públic, no? Sembla que hi hagi com un interès per part de l'Ajuntament perquè, mica en mica, el servei públic sigui pitjor. Estem donant cita ara mateix a 3, 4, 5 setmanes.
Els sindicats CGT, Abacos i Intersindical mantenen convocada una vaga que pot provocar noves aturades al llarg dels pròxims dies.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem repassant els subministraments bàsics. Avui el preu del gas se situa per damunt dels 56 euros al megawatt per hora. L'electricitat s'encarirà un 15% en tan sols un dia i avui tindrà el preu més alt en un any. Pel que fa al preu del barril de Brent de petroli, ahir va baixar una mica, un 5% per sota dels 95 dòlars. I si avui voleu omplir el dipòsit, heu de saber que el preu mitjà de la benzina de 95 és d'un euro amb 60 cèntims i el del gasoil d'un euro amb 70 cèntims al litre. I aquest matí les borses asiàtiques sembla que recuperen lleugerament després de les caigudes dels darrers dies. Ahir les borses europees encara van tancant pèrdues, tot i que menors de les que hem vist les últimes setmanes. L'IBEX va caure menys d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 1,69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
El Barça decideix el seu futur. Els socis tenen una cita amb les urnes. Continuïtat.
La proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara.
Nosaltres o canvi.
Marça, en aquest moviment de canvi.
La porta o font. Seguiu el debat amb els dos candidats a la presidència aquest dijous a 11:45 de la nit a Catalunya Ràdio, TV3 i a la plataforma 3Cat. I diumenge, seguiment especial de tota la jornada electoral amb el suplement des del Camp Nou. I a la tarda, el Tot Gira. A partir de 7:45 del vespre, l'especial Eleccions, amb el sondeig de TV3 a les 9 en punt. I després, l'escrutini i els resultats finals. Les eleccions al Barça. Més que unes eleccions.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem destacant declaracions de Donald Trump de les darreres hores. El president dels Estats Units assegura ara que la guerra contra l'Iran s'acabarà aviat.
Unes afirmacions que ha fet en plena escalada del preu del petroli. Ahir el barril de Brent, el de referència a Europa, va fregar els 120 dòlars, el nivell més alt en 4 anys. La versió del president nord-americà argumenta que ja han destruït bona part de la capacitat militar de Teheran.
I think so. Crec que aviat s'acabarà. Molt aviat tot el que tenen s'haurà esfumat, inclòs el seu lideratge. De fet, tenen dos nivells de lideratge i els dos nivells de lideratge han desaparegut. La majoria de la gent ni tan sols ha sentit a parlar dels nous líders de qui parlen. Així que, òbviament, la nostra ofensiva ha estat molt potent, molt eficaç.
En un missatge contradictori, ha avisat, però, que l'Iran, si bloqueja la sortida de petroliers per l'estret d'Hormuz, l'atacarà amb una força 20 vegades superior. Sigui com sigui, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha respost que seran ells els que decidiran el final del conflicte i que no sortirà ni una gota de petroli de la regió fins que Israel i els Estats Units no aturin els atacs.
Mentrestant, el president francès Emmanuel Macron anuncia una operació internacional per protegir el comerç al Golf Pèrsic.
Des de Xipre ha dit que enviarà una flota a Hormuz quan sigui possible. En concret, ha parlat de 8 fregates i 2 portahelicòpters, a més del portaavions Charles de Gaulle.
Una missió purament defensiva, purament de suport, que es prepara amb estats europeus i no europeus i que té com a objectiu permetre, tan aviat com sigui possible, quan acabi la fase més intensa del conflicte, l'escorta dels vaixells porta contenidors i petroliers i la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz.
L'Iran li ha respost que la seguretat no està garantida mentre hi hagi guerra. Sobre el terreny, aquesta nit han seguit els bombardejos. L'Iran ha atacat països del Golf, com Bahrein i els Emirats Àrabs, Israel, Hezbollah, Líban. Les últimes hores, el president turc ha trucat al president iranià després d'interceptar un segon projectil.
I en aquest context, us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El govern prepara 1.500 milions d'euros per si empitjoren les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà.
Són els mateixos diners que la Generalitat va reservar fa un any per frenar l'impacte dels aranzels de Trump, però a l'hora de la veritat poques empreses ho van demanar. Impacte que pot tenir a la indústria química, una de les que fa servir més l'energia. Aquest matí el govern crearà un grup de treball de departaments per valorar possibles ajudes.
I altres qüestions destacades de l'actualitat de les últimes hores. Educació firma un acord amb Comissions Obreres i la UGT que suposa 3.000 euros més de sou en 4 anys, però el sindicat majoritari USTEC no s'hi suma.
Dit d'una altra manera, l'augment de sou per a mestres i professors suposa incrementar un 30% el complement salarial autonòmic. Això són uns 200 euros bruts més al mes, a més de 50 euros per cada nit que passin fora de colònies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, parla d'acord obert.
És un acord integral. Baixem les ràtios, millorem la retribució i condicions laborals dels docents, més recursos per a l'escola inclusiva i menys burocràcia. És un acord obert a tothom, tot aquell que hi cregui, s'hi pot sumar en qualsevol moment.
Iolanda Segura de l'USTEC i Camil Ros de l'UGT.
És un acord absolutament insuficient. Haguéssim pogut aconseguir una millor proposta si haguéssim continuat mantenint la unitat sindical.
Alguns diuen que són argrunes. Tota aquella gent que demana el tot, la realitat és que la gent treballadora després es queda en el res.
Els sindicats que no s'hi sumen mantenen les vagues que han convocat per la setmana que ve.
A 9:15 parlarem amb els 3 sindicats per saber quines diferències veuen en la proposta d'educació. Un acord al d'educació que no està lligat als pressupostos, i és que el PSC admet que la recaptació de l'IRPF, com reclama Esquerra per donar el seu suport als comptes, ara per ara no és possible.
Argumenten que requereix unes formes, unes metodologies i uns terminis que en aquests moments no són viables. Lluïsa Moret, número 2 del PSC.
El govern d'Espanya ja ha dit tot el que havia de dir, no? Des de la perspectiva el que va fer en el seu moment, doncs, proporcionar uns acords amb una bilateral entre governs, i ara el que esperem és, doncs, que acabi tramitant-se. L'IRPF no és una cosa màgica d'un dia per l'altre.
Moret afirma que si la recaptació de l'IRPF fos possible, Salvador Illa no s'hi hauria compromès, però que requereix tot un recorregut legislatiu que no és a curt termini. Ara bé, també descarta eleccions anticipades com a conseqüència immediata si no s'aproven els pressupostos.
Més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'agressió sexual que hi va haver el 27 de febrer a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
L'agressió s'hauria comès en un domicili del poble i la víctima és una noia de 20 anys. El detingut, de 43 anys, té antecedents policials i passarà demà a disposició judicial. Aquesta és la segona agressió sexual en pocs dies de diferència a Sant Joan de les Abadesses. L'altra va ser dimecres passat en un carrer del poble i l'endemà se'n va detenir el presumpte autor que s'hauria retingut i ferit la víctima. En aquest cas, l'home de 30 anys ja es troba en presó provisional, comunicada i sense fiança.
L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix operar el 84% dels pacients amb una lesió medular traumàtica en les primeres 24 hores des que arriben al centre.
Això permet reduir algunes de les complicacions associades i escurça el temps d'hospitalització d'aquests pacients.
Mònica Mas.
Bon dia, i això és possible perquè des de fa 2 anys és l'únic centre de l'estat espanyol que té un equip expert en lesions medulars agudes 24 hores al dia, 365 dies l'any. Això vol dir que hi ha un equip mèdic preparat per operar fins i tot els caps de setmana i festiu, que és quan arriba fins a un terç dels lesionats medulars traumàtics. Això escurça en 3 dies l'estada a la UCI i en 4 dies l'hospitalització a planta, a banda d'altres avantatges que explica la doctora Lluïsa Montesinos, cap de la unitat de lesionats medulars de Vall d'Hebron.
Okay, una estada molt reduïda de UCI perquè les complicacions després d'aquesta lesió medular aguda són menors a nivell respiratori, cardíac, intestinal, no només per el treball en equip, sinó per aquesta possibilitat de mobilització del pacient, de la rehabilitació intensiva.
Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Protesta dels veïns del barri de la Font de la Pólvora de Girona pels continus talls de llum al barri.
Ahir es van manifestar davant les oficines d'Endesa a la ciutat.
Girona, Carla Saló.
El frau amb llum punxada és una realitat al barri, però paguen justos per pecadors. Per això, un grup de veïns s'han tornat a mobilitzar, explica José Fernández.
La gent que nosaltres tenim comptadors no tenim culpa d'això, perquè estem pagant i necessitem que tinguem llum. I la gent que no, que ens ajudin l'Ajuntament a poder tindre aquests comptadors legalitzats.
Des d'Endesa expliquen que a Font de la Pólvora es consumeix 6 vegades més energia que la que generen els comptadors legalitzats. 4 de cada 10 punts de subministrament no tenen contracte i xuclen la llum il·legalment. Des de Girona, Carla Saló Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ja s'ha donat a conèixer el projecte arquitectònic guanyador del futur campus de salut de Girona, que inclou el nou Hospital Josep Trueta.
L'han creat 2 estudis d'arquitectura amb experiència en el sector sanitari i té com a eix una gran rambla interior.
Girona, Núria Paraire.
La rambla ordena la circulació de persones i connecta amb els edificis i amb places enjardinades, i les places comunicaran el nou espai amb l'entorn dels municipis de Sal i Girona. La majoria d'edificis seran de planta baixa més 2 plantes. Els signen els estudis d'arquitectura Pinearc i Brullet de Luna. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha reafirmat el compromís amb el calendari previst.
Avança i avança bé, i avança a bon ritme.
i vam dir que seria una realitat i avui estem fent passos perquè sigui una realitat.
Ara l'equip guanyador té 2 anys per fer el projecte executiu on es concretin els detalls. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui la cultura la comencem parlant del MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que ha presentat el seu projecte d'ampliació. Les obres inclouen un passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el Palau Victòria Eugènia, Marta Viana.
El museu passarà dels 49.000 metres quadrats actuals de superfície a superar els 71.000 pel director del MNAC, Pepe Serra. Per fi es completa la missió original del MNAC.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
L'obra té un pressupost de més de 112 milions d'euros i començarà a principis del 2028.
Anem a Màlaga.
Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer?
Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, s'ha estrenat a la secció oficial fora de concurs del festival i en la qual Ousmane Umar reviu la seva migració de Ghana cap a Barcelona, protagonitzada pel mateix Umar. El film relata els entrebancs que va haver de patir pel trajecte en arribar a Europa.
Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Bon dia. El paper de l'Ousmane Umar de petit l'interpreta un altre actor, Benjamin Krakrava, des de la seva sortida de Ghana fins a arribar a Barcelona, però el protagonista d'Uli és el mateix Umar qui l'interpreta. Ha explicat a Catalunya Ràdio què ha significat per a ell portar la seva història al cinema.
Tornar a ficar la pell d'aquell Ousmane petit no ha sigut un viatge fàcil, però sí que ha sigut una gran oportunitat per poder fer reflexionar i perdonar a mi mateix per poder perdonar al món que em va abandonar.
El guió de la pel·lícula és de Guillem Clua i Emma Vilarassau i Jordi Bosch interpreten els pares que van adoptar Ousmane Umar a Barcelona. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en aquest context previ de Sant Jordi, nou llibre avui de Francesc Serés, que recorre les vivències personals a El primer any.
Un llibre íntim a cavall entre l'assaig i el relat on coincideixen la descoberta del nou país on l'autor ha anat a viure, Àustria, amb el naixement del seu primer fill.
El meu fill és absent aquí, és gairebé l'agent provocador que fa sortir una història i que em va fent sortir d'altres. No és parlar de nosaltres, sinó és parlar d'aquesta altra gent que s'hi acosta, no?
En aquest llibre, les decisions i els dubtes íntims conviuen amb reflexions sobre la identitat, l'amistat i la família, però també sobre la deriva d'Europa i del nostre món. El primer any ha estat editat per Proa.
I els esports, Montserraia.
L'Espanyol no pot guanyar contra el Coel. Oviedo empata 1, però es manté 7è a 3 punts de les posicions europees. Avui, Champions, Newcastle-Barça, anada de vuitens de final amb la TDT, la transmissió a Catalunya Ràdio. I el candidat a la reelecció, Joan Laporta, diu al tot costa que l'extècnic Xavi Hernández es deixa utilitzar per l'altre candidat, Víctor Font.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Diu Laporta que Echevarria no mana tant com diu Xavi, però l'expresident no nega que té molt en compte les opinions del seu excunyat. Li va fer cas per fitxar Xavi, segons admetia ahir mateix al Tot Costa, i si fem cas de Xavi, també per acomiadar-lo. Una figura que va ser controvertida el 2005, quan es va descobrir que aleshores era patró de la Fundació Francisco Franco. Ara no se sap. En aquell moment era membre de la Junta Directiva del Barça i va haver de dimitir. 21 anys després... no té càrrec oficial, ni de directiu ni d'empleat, però és un home de la total confiança de Joan Laporta, que defensa que el Barça no ha de ser sectari. I tampoc sembla, la veritat, que hi hagi ningú escandalitzat.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
Què vols dir?
No, res. Ah. No, tots els meus respectes per vostè, que es diu... Com es diu, per cert?
Senyor Fel.
Què he dit? Senyor Fel, l'alcalde de Chicago.
M'ha vingut aquí. Roswell.
Roswell, eh?
Roswell, Roswell.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix encara fa fred al Pirineu, tenim 0 graus a Gósol, 6 graus a Girona i 11 graus a l'Hospitalet de l'Infant. I també molts bancs de boira. Al prelitoral arriben fins a la Catalunya central, al nord del Pla a Lleida. També hi ha bastants núvols al sud del país. No descartem que a l'extrem sud puguin arribar a deixar alguna gota. La idea és que tots aquests núvols, bancs de boira, s'aniran aixecant. En general, al migdia hi haurà moltes més clarianes, hi haurà molts llocs que fins i tot farà sol, amb previsió que la tarda creixin nuvolades a l'interior, especialment al Pirineu, Prepirineu, també al voltant del prelitoral, que puguin acabar deixant algun ruixat, alguna tempesta. Sembla que dimecres, dijous i divendres el temps serà més tranquil.
Tot és possible un dia de partit. Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Newcastle-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15, en temps d'agora, parlarem amb els sindicats del sector de l'ensenyament, tant amb els que han tancat un acord de millores amb el govern, Comissions Obreres i la UGT, com amb l'USTEC, que rebutja el pacte.
A 9:15 entrevistarem Sílvia Oriols, presidenta d'Aliança Catalana.
A 10:15 tindrem un mite del barcelonisme, Pichi Alonso, l'heroi de Göteborg que ha fet públic el seu suport a Joan Laporta en plena campanya a les eleccions del Barça.
I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del 8M, després que el feminisme plegués milers de persones als carrers diumenge en una nova jornada reivindicativa.
Des de les 6 fins a 1:00, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Com que el conflicte a l'Orient Mitjà es manté obert, a temes pendents ens vam posar en contacte amb el rei emèrit, que segueix reclòs en un hotel d'Abu Dhabi.
Total, que con todo el follón, pues llevo más de una semana sin hacer nada.
Però què havia de fer?
Nada. Pero es muy distinto no hacer nada por voluntad propia, sí, que no hacer nada obligado.
Doncs miri, en això estic completament d'acord,
sí,
amb el rei.
Sí,
a mi també m'ha passat això.
Sí. Escolta, fa una estona hem tingut la Laura Fa amb nosaltres al programa.
Hombre, Laura Fa.
Laura Fa, sí, sí.
Yo de lo que me acuerdo es de los anuncios de Fa, el desodorante.
Hòstia. Sí.
¿Os acordáis?
No. Sí, que me'n recordo, sí. Mira, el Giovanni fa una cara d'en recordar-se'n moltíssim.
Sí. Giovanni, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de la rubia esa que salía a caballo?
No, sí que hi havia una noia que cabalgava, sí, cabalgava. Acaba ben despullada. Que anava aquella
noia? Caballo per estar ahí.
Escolti'm, cap a 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Quan l'enginyer Chiang Li, de la Universitat de Bristol, va veure que el seu mentor, Peter Langlois, de 89 anys, començava a caminar amb inestabilitat, va crear una plantilla intel·ligent amb 253 sensors que analitzen la trepitjada en temps real i envien dades al mòbil o tauleta per detectar desequilibris i poder ajustar exercicis, valorar la fisioteràpia o revisar la situació abans que empitjori. La plantilla encara és un prototip, pendent d'avaluacions clíniques, però si tira endavant pot fer molt servei. Cada a Catalunya cau prop del 35% de persones majors de 65 anys. Avança la ciència, avança la cura. Que tinguem un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Tal dia com avui de 1995 va morir Ovidi Montllor. És un bon dia per escoltar la seva cançó de les balances, del disc icònic La Fera Ferotge, de l'any 1968. La cançó on hi surt un rei tirà és una clara crítica al règim franquista, que la censura de l'època, que de vegades no era gens implacable, per sort va deixar passar. Avui dia, la cançó de les balances continua més vigent que mai, amb un món al límit del col·lapse climàtic on el capitalisme compromet els drets i les condicions de vida de tants milions de persones. Especialment pel moment on el protagonista de la història declama davant del rei.
La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava perquè de comptant sabia però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne fora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres,